Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money gone?
Cada diumenge al suplement ens mirem la cartera amb els ulls d'un home que sovint paga les factures. Ion Sindreu, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com anem?
Com ho tenim per Londres, Ion?
Molt bé, molt bé, ho tenim molt bé. Em tens enganxat a la tele, Roger.
Per què?
Escolta, l'amulet aquell del professor d'Arbó...
Del fax, això ho dius perquè la setmana passada vam anar al fax, ho dic, expliquem-ho perquè els oients, n'hi ha que segurament no miren el fax, em van convidar al fax, i la Laura Rossell em va regalar un amulet perquè era el meu debut i em va dir que tingui sort, no?
Però era l'amulet del professor d'Arbó i em va generar una enveja gegant, perquè jo sempre havia admirat molt el professor d'Arbó.
Realment tens els referents que tens. Deixa'm dir que l'amulet penja ara mateix de la nevera del pis de 50 metres quadrats que tinc a casa.
Brillant, brillant, ostres. Sí, algun dia m'has de convidar i així podem contemplar aquest auguri dels temps que vindran.
Molt bé. El Ion Sindreu, segurament ja el coneixeu, ens acompanya cada diumenge a les 10 del matí. En aquest cas el saludem des de la seu del Wall Street Journal, la seu que el diari americà té a Londres, i amb el que fem amb el Ion Sindreu és parlar bàsicament del cost de la vida. Una vida que, a Londres especialment, és més cara que a Catalunya, Ion?
Sí, molt més cara, molt més cara. De fet, haureu vist que amb això del Brexit la lliura ha baixat una mica, llavors encara se'ns ha fet més cara la vida, perquè abans almenys podies importar coses molt barat, però ara doncs ens va pujar i tenim aquí l'IPC, allò del cost de la vida, precisament el tenim per sobre del 2%, i per tant encara se'ns ha encarit tot més.
Però els sous deuen ser molt més alts, no, Ion? Et deuen pagar bé, no, tu?
Els sous són més alts, però el problema és que diguem-ne, l'habitatge a Londres és molt car. Per tant, sí, jo crec que el nivell de vida és una mica superior al de Barcelona, però menys del que podria semblar.
Va, avui lliçons d'economia amb alguns conceptes bàsics que, d'entrada, esperem que ningú se li noegui el croissant que s'està menjant a aquesta hora, perquè fan tirar una mica enrere si parlem de deute públic, tipus d'interès i prima de risc. Però ens anirà molt bé per entendre exactament la qüestió que volem tractar avui. D'entrada, Ion, què és el deute públic?
El deute públic. Bé, vosaltres, segurament quan penseu en deute, penseu en vosaltres quan aneu al banc, no? I demaneu un préstec. Els governs dels estats poden fer coses similars, però en general no van als bancs, sinó el que fan és escriure doncs, això, un paperet, el que se'n diu un bo, de l'Estat, o les lletres del Tesoro, tot això, i en aquest paperet diuen jo pagaré d'aquí doncs, 10 anys, 30 anys, 20 anys, el que sigui, una quantitat determinada, i llavors, mentrestant, també, a més, aniré pagant cada dues vegades a l'any, et pagaré doncs, uns diners, no? Que serà doncs, això, un petit percentatge del preu que tu has pagat o del preu que val aquest bo en el mercat, i, per tant, diem que l'Estat et paga un tipus d'interès, no? És a dir, tu pots comprar un bo de l'Estat espanyol o aquí del govern anglès i a l'any doncs, et paga doncs, ara mateix el 1,7%, per exemple, al govern anglès.
Un Estat per funcionar s'ha d'endeutar obligatòriament, Ion?
Això és una bona pregunta. Històricament, sí. El que cal entendre és que aquí hi ha una distinció fonamental entre quan jo m'endeuto amb el meu banc i el govern, sobretot un govern com el britànic, que té, diguem-ne, el seu propi banc central, que el banc central, com tots sabreu, és el que imprimeix els bitllets, no? Imprimeix els diners. Fixeu-vos que quan el govern li dona, o el banc central li dona a la màquina aquesta de fer diners, aquests diners són també un paperet que posa, i en el cas de la lliura britànica ho posa directament, diu, jo et dec, per exemple, doncs un bitllet de 5 lliures, diu, jo et dec 5 lliures. Que dius, home, no sé què vol dir. En el seu dia, tu podies anar i que et donessin or, no? Per aquestes 5 lliures, tu anaves allà i et donaven or. Avui en dia, si tu vas al Banc d'Anglaterra amb un bitllet de 20 lliures, l'únic que et poden donar són 4 bitllets de 5 lliures. Per tant, diguem-ne, et tornen una mica el paperet que tu ja has portat. I si us hi fixeu, el deute de l'Estat, que també és un paperet que escriu el sector públic, no? És el mateix. És a dir, és exactament igual que el bitllet, que el diner, però simplement diu, jo et pagaré d'aquí a 10 anys. Per tant,
i ho compleixen, que paguen o no paguen?
Paguen sempre, perquè adonem-nos-en que en el fons el que estan fent és dir, mira, jo et pagaré aquest paperet que jo he imprès amb un altre paperet que jo també he imprès. Per tant, és com si tu, diguem-ne, quan el banc, no?, quan el senyor Oliu del Banc Sabadell et ve a dir, Roger, paga'm la hipoteca, tu diguessis, mira, Josep, jo agafo aquest full, t'escric aquí el Roger, et deu, jo què sé, 10.000 euros, i amb això ja estàs pagat. Clar, això el Josep Oliu, doncs, no, diria, no, home, no. No, jo el que vull són trinco-trinco. Però l'Estat sí que ho pot fer. L'Estat pot fer això de que emet deute per un costat, que és un paperet, i després fa que tu el paguis amb un altre paperet que ells també imprimeixen.
Molt bé, entès que és el deute públic. Segon concepte. Molt relacionat també el tipus d'interès, és a dir, el preu dels diners, quan has de pagar per cada euro que deixes o que et deixen. Aquests últims dies, de fet, ens hi hem fixat perquè el Banc Central Europeu ha decidit mantenir el tipus d'interès de la zona euro al 0%. Per tant, Ion, això vol dir que no has de pagar perquè et deixin un euro, no?
Sí, una gran pregunta que la gent sempre es feia és quan el Banc Central primer va baixar els tipus, que de fet hi ha un tipus que està al 0, però n'hi ha un altre que està al negatiu, està al menys 0,4, i el tipus d'interès del mercat, d'un dia per l'altre, perquè el que fa el Banc Central és marcar el tipus al qual els diners es presten d'avui per demà, que això, diguem-ne, tu i jo no ho fem, però sobretot els bancs ho fan, i hi ha molts tipus d'inversors que això ho fan, que estan en el mercat i es mouen bilions d'euros cada dia d'un dia per l'altre. I això ho marca el Banc Central, perquè el Banc Central, com dic, sempre pot imprimir diners i, per tant, es pot guiar, no?, que sempre hi hagin els diners que toca per posar els tipus d'interès allà on li convé. I llavors una gran pregunta que la gent es feia quan el Banc Central Europeu va fer això primer, de posar els tipus al negatiu, va dir, home, però diu, això no pot funcionar, no?, perquè ningú prestarà diners al govern alemany, per exemple, si tu perds diners, no? Un tipus negatiu vol dir que tu perds diners cada any. No? És una pregunta que no sé si et vas fer mai en el seu dia.
No del tot, però me l'apunto de la... Ara sí, d'acord?
A mi encara me la fan, A mi encara me la fan. Diu, no, per què presto diners a algú que em costa calés, no? Diu, per això més em val quedar-me'ls. Doncs la resposta d'això és que tu, quan els tipus d'interès estan negatiu o gairebé zero, si vas al banc, oi, no et donen res, pràcticament. Donen, no ho sé, 0,1. Però en aquests inversors que dic que mouen els diners d'un dia per l'altre, ells si tenen molts diners i si ho deixessin tot al banc, doncs tindria molt risc, no? Si ho posen, no sé, doncs tot a Bankia, doncs Bankia podria fer fallida, llavors cauria. El que fan és que ells directament ho presten en el mercat a Bankia, no? És en el mercat majorista. I llavors ells és això, estan en el fons, els diners, ja els hi paguen aquest menys 0,4. Per tant, diuen, home, si el bo alemany em paga un menys 0,2, que és una mica més, ja em val la pena. Per tant, la resposta per la qual a vegades el deute públic paga menys és perquè depèn d'on està el tipus d'interès. Si us hi fixeu, si el tipus de prestar d'un dia per l'altre és, posem l'1%, i el govern, com hem dit, sempre paga, perquè no hi ha risc que no pagui, llavors, diguem-ne, un bo a un mes del govern, quan hauria de retornar? Doncs hauria de retornar el mateix que si tu haguessis prestat durant 30 dies a un dia. I de la mateixa manera, un bo de l'Estat a un any és el mateix que si tu haguessis prestat 12 vegades a un mes. I un bo de l'Estat a 10 anys és com 10 bons d'un any de l'Estat encadenats un darrere l'altre. Per tant, diguem-ne, en el fons, quan vosaltres veieu el deute alemany que retorna una cosa a una altra, no té res a veure amb que l'Estat pagui o no. El que té a veure és el tipus d'interès on l'han posat i, sobretot, on la gent pensa que anirà. Perquè fixa't que d'aquí, si tu vols encadenar, en lloc de comprar un bo a 10 anys, en compres 10 a un any, d'aquí 5 anys potser els tipus d'interès han canviat. I potser llavors això ho has de tenir en compte, no? Llavors tu has de pensar no només on estan els tipus d'interès ara, sinó on aniran. I és per això, Roger, que quan el Draghi surt, va sortir l'altre dia, i tothom sabia que no canviaria els tipus d'interès, la gent, diguem-ne, no està escoltant el Barça. O sigui, la gent segueix escoltant el Draghi. Per què? Doncs perquè no importa tant què hagi fet avui o demà, importa què dirà. Perquè si diu, home, avui els tipus, diguem-ne, crec que estan baixos, però començo a pensar que demà potser els pujo, eh? Llavors, immediatament, tot el mercat es mou, perquè tot depèn d'on la gent pensa que aniran aquests tipus d'interès.
Va, tercer concepte, Ion. També molt relacionat amb el deute públic i amb els tipus d'interès, vam sentir parlar molt de temps, sobretot quan va esclatar la crisi, tots preocupats per la prima de risc, i ara no en parlem perquè està tranquil·la la cosa, no?
Sí, la prima de risc és un concepte vintage, eh? Una mica com Jesús Gil.
Però ens ho vam aprendre tots, la diferència entre el bo espanyol i el bo alemany, no?
Sí. I és per això, no? La gent es pensa que tot té una prima de risc, no? I per tant, quan veuen, per exemple, perquè ara mateix el tipus del govern americà, del bo americà, està al 3% i escaig, i a l'alemany està al 0,4%. Llavors,
defineix-me prima de risc, perquè n'hi ha que ens ha quedat rovellat. Vull dir, com que era tan vintage, primer perquè entenguem el concepte, Ion?
Clar, però és que aquest és el tema, que el concepte no depèn, depèn d'on estàs. És a dir, perquè el govern americà no té una prima de risc sobre el govern alemany. Si el tipus retorna més, és pel que dic, és perquè els tipus d'interès allà als Estats Units estan més alts. Llavors, la pregunta és, què és normalment una prima de risc? Doncs, és el que dic, no? El govern, normalment, en els països que tenen el seu propi banc central, s'endeuta al mateix tipus que posa el banc central, per tant, el tipus que decideix, d'alguna manera. Però tu, si vas al banc, no et cobren aquest tipus, oi? Tu no t'endeutes al mateix tipus del govern, perquè el banc sap que tu potser sí que no pagues. Que amb aquella nevera i aquella mulet que tens de 50 metres quadrats, el banc diu, home, no sé si el Roger escapa, és de fiar. Llavors et cobra un extra, no? És el que se'n diu la prima de risc. Si el govern alemany s'endeuta al 0,4, doncs a tu potser et fan endeutar al 1,4 i et cobren doncs aquesta prima de 1.
Doncs aquests tres conceptes, prima de risc, deute públic i tipus d'interès que ens acaba de definir l'Ion Sindreu, ens va molt bé per parlar d'Itàlia.
De come pare la padrona mia cuando si mette la sua veste nuova mi pare una paloma cuando vola e vola intorno a la sua masseria.
I és que l'Ion Sindreu avui és a Londres, però està preocupat per la situació a Itàlia, i és que la Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles, de fet no són gens partidaris de mantenir-se a la zona euro, estan fent moviments, i de fet al maig es va filtrar un document del govern italià que explicava els plans per sortir de l'euro. El sortiria compte tornar la lira, Ion, o a quin sortiria compte tornar la pesseta?
Això és un debat interessant, i és potser per un dia que en puguem parlar més, no? Aquests governs, sobretot la Lliga, més que els 5 estrelles a Itàlia, això ho han aparcat, eh? No diuen públicament que volen sortir de l'euro, però sí que ho han dit en el passat, i una cosa que va passar és que després de les eleccions hi va haver un moment que es va filtrar un document en què estaven planejant la possibilitat de sortir de l'euro, no? I llavors, què va passar? Que es va disparar això, que dèiem, la prima de risc d'Itàlia contra Alemanya, no? I, home, la pregunta que tu em faries és, com és possible? No hem dit que un govern no té prima de risc? Bé, vosaltres recordareu que aquí sí que vam tenir prima de risc. La pregunta és, per què? Com és que Itàlia és com el Roger Escapa, no? Que quan s'endeuta els inversors pensen, ep, que potser no podrà pagar. Doncs és perquè no té el seu propi banc central, no? Té el Banc Central Europeu, que el compartim tots. I el Banc Central Europeu, a vegades els inversors tenen la sensació que sigui perquè doncs expulsaran Itàlia de la zona euro, o expulsaran Espanya o Portugal, no serà el Banc Central d'Espanya, de Portugal i d'Itàlia. Diuen, home, aquí potser em pagaran amb lires, no? I per tant, he d'anar amb compte, perquè potser sí que cobraré, però cobraré amb una moneda inferior, i per tant, apliquen aquesta prima de risc com si fos una empresa o com si fos, doncs, això, com si fos el Roger Escapa. I el que està passant ara mateix a Itàlia és que estan fent els pressupostos, aquests dos partits que sovint els inversors els consideren populistes.
I a Europa no els agraden gens, aquests pressupostos, no?
No els agraden, no els agraden, perquè han dit que gastaran molt i han dit... Fixeu-vos que...
De fet, el discurs que feia el Salvini just després de caure al pont era carregar, aprofitava tota aquella tragèdia per carregar precisament contra Europa, no?
Exacte, exacte. I en aquest pressupost, que començaran a aprovar-lo el dia 27 i els inversors estan preocupats, ells han amenaçat que potser gastaran més del que vol Europa. Fixeu-vos que el problema no ha estat el volum de deute, ni ha estat el dèficit en si, perquè aquí, per exemple, a Espanya tenim molt de deute i tenim dèficit, i Itàlia ha tingut molt de deute i ha tingut molt dèficit. El problema és que els inversors diuen, home, si fan emprenyar els alemanys potser els acabaran fent fora. I aquests governs de la Lliga ja els hi va bé, no? Ja han dit que els hi va bé això de sortir de l'euro. Per tant, la por... diguem-ne, les primes de risc no són una cosa que mesuri realment el risc de que, com que tens un deute molt gran, no puguis pagar, perquè és el que dic, si tens el Banc Central Europeu a darrere, sempre pots pagar. I això el 2012, el Mario Draghi, que és el president del Banc Central Europeu, va dir, aquí l'euro jo el salvaré. I a partir d'aquest moment les primes de risc es van desplomar. I això no va tenir res a veure amb Rajoy, no va tenir res a veure amb poder pagar ni amb l'austeritat. I de la mateixa manera, a la que hi ha la por de que, que aquests faran emprenyar els alemanys i els fotran fora, en aquest moment les primes es torna a disparar i tornem a tenir el problema.
Ion, ho hem de deixar aquí, un segon. Un segon és el que et queda abans d'acomiadar-te. Per cert, Ion, tu col·lecciones coses, monedes, per exemple? Tu que ets un friqui de l'economia.
No. No sóc gaire de col·leccionar monedes perquè, no ho sé, crec que ara cada vegada s'assemblen totes més. Totes s'assemblen molt a la moneda de 2 euros i ja no tenen gaire interès. No. Però sí que col·lecciono... Bueno, això
cromos de l'Estoico? O del Figo quan jugava amb el Madrid?
No. Però mira, això estaria bé tenir-lo, aquell, el del Pesetero. Però... No, el que sí que col·lecciono bastant són guitarres.
Què dius ara?
Em deixa el pressupost.
Quin gasto, tu, no?
Sí, són massa escalers, per tant, és una col·lecció limitada.
O sigui, que toques la guitarra.
Ho intento.
Això ho afegirem al currículum. 6 idiomes i, a més, també toca la guitarra, tu. Això ho, per la setmana que ve?
Mediocrament.
Ion Sindreu, una abraçada ben forta.
Vinga, una abraçada a tu, a la Mulet i a la nevera.
I a tothom. Evidentment, al Ion Sindreu li preguntàvem si col·lecciona alguna mena d'instrument o de moneda, perquè ara el suplement el que farem és parlar amb col·leccionistes. 9-3-2-0-7-4-4, 9-3-2-0-7-4-4. Vosaltres què col·leccioneu? Fem una pausa i en parlem.